Benvinguda a aquesta conversa sobre tres paraules que defineixen tota una república. Liberté, égalité, fraternité. Avui intentarem explorar l'història, que és sorprenentment complexa, d'aquesta divisa francesa. Vol dir, no és un bloc que va néixer ja fet, oi?
No, gens ni mica. De fet, és fascinant veure'n l'evolució.
Doncs la nostra missió avui és justament aquesta. Desembolicar d'on ve aquesta triada, com es va anar teixint durant la Revolució Francesa i, sobretot, què signifiquen aquests conceptes avui. Ens basarem en documents i anàlisis històriques per entendre aquests girs. Comencem per les arrels, si et sembla.
Perfecte. Perquè abans de la Revolució hi havia altres lemes circulant.
Sí. Això m'ha sorprès, com allò de Duvelet. France, mère des arts, des armes et des lois. I les paraules clau, llibertat, igualtat, fraternitat, ja sonen en el segle XVIII, en cercles il·lustrats, a la maçoneria...
Exacte, però sovint barrejades amb altres termes com amitié, charité, unió. Era raro veure les juntes, i sobretot en aquest ordre específic. No era una fórmula tancada.
Llavors, com van començar a agrupar-se, quin va ser el primer pas?
Bé, és clau entendre que no van aparèixer totes alhora, ni amb la mateixa força. La llibertat i l'égalité sí que entren en força a la Declaració dels Drets de l'Home de 1789. L'article 1 és molt clar. Les homes neixen i demoren llibres i iguals en drets.
Aquí les tenim ja.
Sí, tenim la llibertat definida a l'article 4 com el poder de fer allò que no perjudiqui als altres. I la igualtat entesa com a igualtat davant la llei. Però, atenció, a l'article 2, el que enumera els drets naturals imprescriptibles...
Quins eren?
Libertat, propietat... Exacte. Libertat, propietat, seguretat i resistència a l'opressió. Doncs aquí la igualtat no hi és. Va necessitar, diguem-ne, una empenta extra per consolidar-se com a dret fonamental a la part.
Entenc. I la fraternitat... Aquesta sembla la que sempre queda una mica més desdibuixada, no? Com la germana petita que arriba tard.
És una bona imatge. L'historiadora Mona Ozouf suggereix precisament això. Primer, la llibertat, que és el gran crit inicial de la revolució. Després, l'igualtat, que guanya molt de pes amb els revolucionaris més radicals, els sans-culottes.
Els activistes de les classes populars urbanes, oi?
Sí. Sobretot després de l'abolició de la monarquia, l'agost de 1792, l'igualtat se converteix en una reivindicació central. I la fraternitat és l'última a incorporar-se formalment, i el seu significat és més vaga inicialment, més moral que jurídic.
Llavors, qui va ser el primer a proposar formalment la tríada Liberté, Égalité, Fraternité? Sovint es diu que va ser Robespierre.
Sí, se li atribueix. En un discurs sobre l'organització de les Guàrdies Nacionals a finals de 1790. Un discurs que, per cert, sembla que mai no va arribar a pronunciar l'Assemblea. Ell proposava inscriure aquestes paraules als uniformes i a les banderes.
Ah, mira! Però una cosa és proposar-ho i l'altra és que sigui oficial.
Exactament. I aquí ve un detall força impactant. La primera imposició oficial i pública va ser per part de la Comuna de París el juny de 1793. Això és en ple període del terror.
Ostres, el terror.
Sí, i van ordenar pintar a les façanes dels edificis públics la République une et indivisible, liberté, égalité, fraternité ou la mort.
Ou la mort. Això sí que li dona un altre aire.
I tant, reflecteix la duresa extrema d'aquell moment i demostra que la fórmula no estava ni de bon tros fixada ni era, diguem-ne, pacífica. De fet, és que hi havia altres lemes competint, com ara liberté, égalité, propieté.
Quina història més convulsa, realment. I aquesta divisa, amo sense aquesta amenaça final, va tenir una vida força intermitent, no? Desaparé amb Napoleó, amb la Restauració...
Correcte. Aquests règims més autoritaris o monàrquics no tenien cap interès a perpetuar lemes clarament revolucionaris. Resurgeix una mica fugazment el 1830 amb la Revolució de Juliol, però el moment clau és el 1848 amb la Segona República.
Ah, el 48?
Sí, el 27 de febrer de 1848 es declara divisa oficial. I és fascinant com en aquell moment se li dona un aire gairebé religiós. Es plantaven i beneïen arbres de la llibertat.
De veritat? Beneïen arbres?
Sí, sí. La Constitució de 1848 la defineix com el principi de la República. Però fixa't que curiós, la complementa amb una base que sona molt més conservadora. Família, treball, propietat i ordre públic.
Vaja, una combinació. Interessant. Mostra l'atenció, no?
Totalment. Mostra que l'equilibri entre aquests ideals i altres valors més tradicionals sempre ha estat complex.
Però la imatge que tenim avui, la de la divisa gravada als frontons dels ajuntaments, de les escoles, això quan es consolida definitivament?
Això és més tardà. És sota la Tercera República, cap al 1880, coincidint-ho amb altres símbols republicans forts, com la instauració del 14 de juliol com a festa nacional i la Marsellesa com a himne oficial. Llavors és quan s'ordena inscriure Liberté, Égalité, Fraternité als edificis públics.
Ja de manera generalitzada.
Sí, però fins i tot llavors havia debat. Alguns sectors preferien parlar de solidaritat en comptes d'igualtat, que els sonava potser massa radical, o veien la fraternitat com un terme amb connotacions massa cristianes per un estat que s'estava tornant profundament laic.
Entenc. O sigui que fins i tot en el moment de la seva consagració hi havia discussions. I encara va patir un altre sotrac fort durant la Segona Guerra Mundial, oi?
Efectivament. El règim de Vichy, el govern col·laboracionista amb els nazis, la va substituir directament per Treball, Família, Pàtria. Un intent clar de trencar amb tota la tradició republicana.
Quin canvi més radical.
Sí. Va ser només després de l'alliberament amb les Constitucions de la Quarta República, 1946, i sobretot la de la Cinca República, 1958, que Liberté, Égalité, Fraternité es reinstaura ja de manera definitiva i incontestada com la divisa oficial de França.
I la seva història no s'acaba aquí, pel que sembla.
No, no. Continua ben viva. Un fet molt significatiu i recent. L'any 2018, el Consell Constitucional francès va reconèixer que el principi de fraternitat té valor constitucional.
Ah, sí? Arran de què?
Arran d'un cas relacionat amb l'ajuda als migrants, el que es va anomenar mediàticament el delit de solidaritat, el delicte de solidaritat. El Consell va dir, bàsicament, que la fraternitat implica també el deure d'ajudar els altres i que això té rang constitucional.
Ostres, això és molt potent. Demostra que no és només una frase històrica, sinó que té implicacions legals i socials avui dia.
Totalment. No és una peça de museu ni de bon tros.
Llavors, és interessant veure com la fraternitat, que dèiem que era la més etèria, la que va arribar més tard, acaba guanyant aquest pes legal tan recentment. Com la definiríem exactament, aquesta fraternitat? Havies mencionat usuf, poltibó, la leuen més com una obligació moral, oi? Una consigna.
Sí, exacte. No és tant un dret individual com la llibertat o la igualtat davant la llei. Pertany més a l'esfera de les obligacions mútues, dels lligants que uneixen una comunitat. Evoca la unió, la germanor, per ser amb raons de la germanor maçònica, o de l'esperit col·lectiu del jurament del joc de pilota durant la Revolució. És la dimensió del nosaltres, del vincle social dins la república, més enllà de la llei estricta.
Entès. Llavors, recapitulant una mica tot aquest viatge, tenim una divisa que neix entre convulsions revolucionàries, que desapareix, que es recupera, que es reinterpreta, que fins i tot s'exporta. Què ens diu tot això, al final?
Doncs ens diu, crec jo, que aquests tres conceptes, llibertat, igualtat, fraternitat, són ideals molt potents, però que estan en una tensió constant entre ells. No són un eslògan estàtic, sinó un projecte dinàmic, una aspiració que cada generació ha de redefinir i defensar. I és fascinant, com deies, veure com ressona més enllà de França. És la divisa oficial d'Haití des de 1987, un altre país nascut d'una revolució per la llibertat. I fins i tot inspira àmbits totalment diferents, com el moviment pel programari lliure. Richard Stallman, un dels seus impulsors, de vegades la utilitza per explicar els principis del programari lliure, fent un paral·lelisme.
Curiosa connexió. Llavors podem dir que Liberté, Égalité, Fraternité és molt més que història antiga, és un horitzó, una aspiració que ens obliga a preguntar-nos constantment com es materialitza en la pràctica.
Exactament. I aquí rau potser la reflexió final que podem deixar plantejada per a qui ens escolta. En les nostres societats actuals, que són cada cop més complexes, com podem equilibrar realment aquests tres pilars? Com equilibrem la recerca de la llibertat individual, que sovint tendeix a expandir-se, amb l'exigència d'igualtat real, que potser requereix posar límits a aquesta llibertat, i amb el deure moral de la fraternitat, que ens demana mirar més enllà del nostre propi interès o del nostre grup?
Una pregunta clau.
Sí. Perquè aquesta tensió, que va néixer fa més de dos segles a França, continua ben viva i defineix en gran part molts dels debats polítics i socials que tenim avui arreu del món.